arqueòleg, la seva especialitat treballa en l'àmbit del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat i des d'allà ha intervingut bàsicament en molts treballs de restauració monumental i ha intervingut des del punt de vista sobretot de l'anàlisi crítica i de la lectura crítica dels monuments. Recordarem doncs, la intervenció de Sant Pere de Roda, recordarem perquè ens afecta doncs, aquí mateix la intervenció de la pròpia Capella Sant Àgata, més recentment també a la Cartoixa Escaladei, per posar un exemple, i també en relació doncs, amb tot aquest treball de lectura i de lectura crítica d'intervencions, doncs, ens ha il·luminat diguem-ne moltes vegades, diguem-ne que és de les persones que sap llegir o que ens ha ensenyat més a llegir els monuments des d'aquesta perspectiva crítica, a l'ús social dels monuments i la repercussió social de l'apropiació d'aquests monuments no? a través del temps. En aquest sentit, estic segur que la seva aportació sobre la muralla romano-comtal de Barcelona doncs, ens ajudarà a entendre el paper que la muralla ha representat a través del temps i quan dic que n'estic segur ho dic perquè, en certa forma, un avenç d'aquesta aportació d'una de les parts de les quals ens parlarà avui ja ens la va poder avançar durant les jornades que fa un parell de setmanes doncs vam fer aquí en el museu sobre la intervenció en la muralla romana en les quals doncs, els arqueòlegs van, des del punt de vista de l'arqueologia es va fer aportacions sobre la interpretació de la muralla romana des del punt de vista d'altres intervencions amb altres muralles d'altres ciutats doncs es van aportar casos per als de Barcelona i també doncs, on es va analitzar la història de la intervenció a la muralla de Barcelona i això doncs, ho va fer de la intervenció més recent a la muralla de Barcelona i això és el que ens va aportar l'Eduard Riu i tot això la conclusió era trobar criteris o anar perfilant els criteris sobre la intervenció en la muralla, especialment pensant en la intervenció propera en el sector del carrer dit abans de Bassea, dit Sotstinent Navarro, com l'Eduard ens va ensenyar, ens va recordar, no? Que és, de fet és el carrer de Bassea, dit de Sotstinent Navarro. I això, d'alguna manera, la veritat és que la gran sorpresa és que després d'aquelles jornades, després d'aquelles tres pàgines a La Vanguardia, del dissabte, fa dos dissabtes, a conseqüència en bona part d'aquelles jornades, doncs, aquest cap de setmana no, les muralles dintre de la convocatòria del Dia Internacional dels Museus, les muralles ha estat un dels grans atractius d'aquest Dia Internacional dels Museus i, bé, i avui mateix doncs, novament veig que les muralles, veiem amb satisfacció no, que les muralles de Barcelona conciten doncs, realment un interès. I en aquest sentit doncs, estic segur que l'aportació de l'Eduard Riu ens ajudarà també, novament, com deia, segur, perquè ja doncs, és una experiència coneguda, doncs, ens ajudarà a llegir, a interpretar i a conèixer millor la muralla i per tant doncs, estem en les millors mans o la millor paraula per poder-ho fer. Per part meva, res més, endavant Eduard.
Moltes gràcies Josep Bracons. Espero no decebre les expectatives. Com deia ell, en Bracons fa cosa de mig mes, des d'aquí mateix estàvem parlant de la muralla romano-comtal, però podria semblar que l'exposició d'avui doncs, fos una reiteració al que es va exposar l'altre dia. Procuraré que no sigui així i d'acord també amb la petició que m'ha arribat per la direcció del museu, del qual agraeixo molt el convit a aquesta dissertació, intentaré tractar avui o procuraré presentar el que ha estat la historiografia i l'arqueologia de la muralla al llarg de tots els segles. La muralla de Barcelona ha estat tractada històricament, o sigui, s'ha fet servir la muralla com a argument del discurs en general històric de la ciutat, no només un estudi puntual monumental, sinó que ha format part del discurs històric de la ciutat, almenys des de fa 700 anys. Les primeres mencions a la muralla són més antigues, a la muralla de Barcelona, des dels poetes, carolingis i els autors dels annals cordobesos citen que Barcelona està defensada per unes poderoses muralles, però res més. d'arribar al segle XIII per trobar els primers arguments en els quals la muralla passa a ser un element més de la dinàmica història que de la ciutat. I des del segle XIII fins avui, doncs, intentaré amb aquesta horeta esbandir tot allò de més significatiu sota el meu criteri que s'ha dit. Jo no parlaré de tot el que s'ha dit sobre la muralla ni de tothom que ha parlat sobre la muralla. Intentaré fer una selecció d'aquells aspectes que des del meu punt de vista crec que són més interessants a l'hora d'entendre com s'ha anat canviant la perspectiva històrica que s'ha tingut sobre aquesta edificació. En la intervenció de fa 15 dies vam tractar d'un aspecte molt concret que és el procés de monumentalització de la muralla dintre del conjunt urbà de la ciutat com un element de regeneració urbanística i de regeneració cívica. Cal dir que la muralla, aquest procés de monumentalització de la muralla va des de principi del segle XX fins a l'actualitat. O sigui, és un període molt curt de la història de Barcelona. Al llarg de la història de Barcelona la muralla ha existit i hi ha hagut períodes en què la muralla ha estat un element absolutament desconegut o irrellevant i hi ha hagut períodes en què la muralla ha tingut una gran significació. D'alguna manera es diu, i això ja ho anirem veient, que la muralla ha estat engolida per la ciutat. Això és no és relativament cert. L'engoliment de la muralla per la ciutat és també un fenomen relativament recent i curt. La muralla ha estat visible i percebuda pels ciutadans al llarg de la major part de la seva història i percebuda com una obra d'una innegable potència, i en aquest reconeixement de la muralla doncs ja dic, ve des de que la muralla estava en ús als segles 9-10, però després en el segle XIII mateix doncs trobem el primer reconeixement. I on el trobem aquest primer reconeixement de la muralla? El trobem amb una obra interessant dintre del que és la historiografia catalana del segle XIII. Normalment es considera que la historiografia catalana medieval està sobretot centrada a les grans cròniques dinàstiques, les quatre grans cròniques, les cròniques que expliquen les gestes dels reis, però també hi ha un altre tipus de historiografia. Hi ha historiografia de caire universalista, en què expliquen la història de tot el món conegut, i un d'aquests llibres de història universal és el llibre dels reis. És un llibre que està escrit cap a finals del decenni de 1270 i és un llibre que fins fa relativament poc ha estat pràcticament inèdit o poc conegut. El va donar a conèixer, com tantes obres de la historiografia medieval catalana, Miquel Coll de l'Entorn, però ja dic, no ha tingut una circulació, tot i que ja s'ha apuntat la seva importància per determinats aspectes de la història de Barcelona. En aquest llibre, en la redacció de 1270, ens expliquen que després de la conquesta de Ludovic, fill de Carles Manyes, emperador de Roma i rei de França, partís d'aquí i donà la dita ciutat de Barcelona a la gent que l'havia seguit aquí i feren en la conquesta. I els cavallers i els honrats homes donà les torres del mur, qui són entorn de la ciutat, i els albergs, qui són dins de la ciutat, donà la gent de peu. I per això donar les torres als cavallers i als homes honrats que el poble fos mills guardat, i manar als cavallers que tinguessin talaies per les dites torres per tal que la ciutat no pogués ser traïda per nul hom. És a dir, al segle XIII, a finals del segle XIII, som perfectament conscients que la muralla havia sofert un procés de feudalització i que aquesta muralla havia estat fragmentada i havia esdevingut les residències aristocràtiques principals de la ciutat, almenys des de mitjan segle XI. Aquesta noció, que és tan clara, o sigui, la muralla la donen en els cavallers, mentre que els homes de peu, els peons, es ocupen les cases de l'interior de la ciutat i l'aristocràcia doncs, ocupa la muralla, és encara més ben detallada en una redacció posterior d'aquesta mateixa crònica, que és de finals del segle XIV o principi del segle XV, segons el seu editor, que és el Cingolani, un historiador especialitzat en temes d'historiografia medieval. I en aquesta segona versió, el qui reparteix la muralla ja no és el rei Franc, sinó que és el comte Guifré. I en aquesta aquesta versió, que és molt més detallada, explica com el comte Guifré reparteix la muralla i la va descrivint en sentit horari a partir del castell de la Porta, que el castell de la Porta és el castell Vescomtal, o sigui el castell que estaria situat a la plaça de l'Àngel. A partir d'aquí, diu, d'aquí fins a la Porta de Regomí hi han en sentit horari dividen el mur en quatre sectors. El primer va de la Porta al de Regomí i va descrivint que en aquest hi han 15 torres detallades una per una, etc, etc. El segon quart, doncs, segueix enumerant les torres. El tercer quart, que és el que va de la Porta del Castell Nou, o sigui, el carrer del Call, fins a la plaça Nova, especifica, a més, que les 13 primeres van ser donades als jueus, o sigui, que pertanyen al Call, i les dues darreres són donades al bisbe. I després especifica que des de la Porta de la plaça Nova fins a la, aquí, a la Porta, al portal, o sigui, al castell Vescomtal, tota la zona que estem ara, van ser donades als canonges, i la resta, i les quatre restants, Guifré el Pilós les va prendre a Son Servei i per Son Palau. O sigui, que ara estem en les torres que, segons aquesta llegenda, Guifré el Pilós es va quedar per Son Servei i per Son Palau. Això vol dir que al segle XIII tenen conegudes, hi ha la primera enumeració de torres, una per una, i la descripció de com són feudalitzades tota la muralla. Hi ha una noció perfecta de quina és la situació d'aquesta fortificació, que no està en aquell moment ni molt menys engolida per la ciutat, sinó que és perfectament visible i perfectament activa. Una digressió que em permeto en aquest moment és esmentar que les muralles dintre la historiografia i més enllà de la historiografia, en l'edat mitjana, són perfectament percebudes, aquestes i les d'altres ciutats, com a més un element que serveix per reconèixer l'antiguitat de les ciutats i el seu creixement. El rei Pere el Cerimoniós, que era, com el seu nom indica, molt cerimoniós, en les Corts de Tarragona, en el Parlament que ha de fer a les Corts, perquè en la dinàmica parlamentària antiga el rei ha de fer un discurs en el qual, en aquest cas, el rei demana diners per lluitar contra Pere el Cruel de Castella. I per justificar que ell necessita diners per lluitar contra el Pere Cruel de Castella, perquè és una lluita justa, ell ha de justificar que els reis han fet justícia al seu poble. I per justificar que el rei ha fet justícia al seu poble, diu que és claríssim que les ciutats del seu reialme es veu que més enllà de les muralles antigues han crescut molt, i això vol dir que hi ha hagut uns bons reis que han permès que la població creixés. I el mateix rei, perquè els discursos els escrivia el propi Pere el Cerimoniós, diu que les ciutats són així poblades dins els murs antics de moros i de gentils que no hi caben. O sigui, que en ple, en 1370, el rei Pere el Cerimoniós és perfectament conscient que les seves ciutats del seu reialme hi han muralles antigues que es poden retrocedir a l'època de moros i fins i tot a l'època de gentils. O sigui, el concepte d'historicitat de la muralla, i que la muralla és un element que permet mesurar històricament el creixement de població d'un reialme, és perfectament a l'ús i pot ser explicat per un rei a unes corts i que tothom entengui aquest tipus de raonament. És un raonament, diguéssim, arqueològic en plena edat mitjana. Vull dir que després la muralla de Barcelona, al llarg de la història, serà un element utilitzat per determinar si la ciutat ha crescut o la ciutat s'ha encongit més aviat, perquè hi haurà un joc de tesis entre els que propugnen que les muralles de Barcelona representen una retrocció de la població dintre d'un espai molt reduït i que anteriorment era molt més gran, o al revés, els que creuen que a partir del nucli de la muralla la població ha crescut en fora. O sigui, tots aquests conceptes d'alguna manera són plenament són força conscients en una època tan remota com el segle XIV. Ara bé, la muralla, com un element de l'antiguitat, claríssimament per Barcelona, no és proposat d'una forma explícita, una explicitat una mica ambigua, fins als finals del segle XV, per part de Jeroni Pau. Jeroni Pau és un jurista que forma part del sèquit de Roderic de Borja, o sigui del papa Alexandre VI, i que es forma i està ben bé uns 20 anys a Roma. Roma a finals del segle XV és un viver de l'humanisme i per tant adquireix uns coneixements i una formació que és la pròpia de la cultura humanística italiana del seu moment. I aquest home, mentre resideix a Roma i com a present a una amistat, li dedica un petit opuscle que es diu Barcino o Barcino, que està repetidament publicat, però que la primera edició és de 1491. En aquest opuscle, el Jeroni Pau fa una disquisició, no és el primer, perquè això ja ve de més antic, sobre qui és el fundador de Barcelona i la discussió en aquests moments i al llarg de la història es manté entre dos fundadors, que són Hèrcules o Amílcar Barca. Ell es decanta més per la fundació per Amílcar Barca i sense especificar si és en el moment fundacional o no, però situant ja la muralla antiga de la ciutat i reconeixent-la perfectament, perquè em fa una descripció també molt succinta, però explica quin és el circuit de la muralla, o sigui, la muralla segueix a finals del segle XV sent perfectament visible i reconeixible per tothom, i en diu: els primitius murs de la població fortificada, notables per llur antiguitat, però no especifica quin és, però parla de què són, diu: són visibles íntegrament, encara avui, en la part un xic més elevada de la ciutat, amb quatre portes, almenys. Llavors, especifica, en l'actualitat se'n compten 9, perquè compta també les obertures de les baixades que no corresponen a portes originals, però que són les obertures que a partir del segle XIII es fan al recinte emmurallat. Diu: a les torres que la defensen, en ésser construïda l'urbs, foren col·locades escultures amb caps de bou, símbols votius de la pau i el predomini. O sigui, aquí ja per primera vegada veiem que hi ha una observació, diguéssim, dels elements reaprofitats procedents de, segurament de sepultures d'època de l'Alt Imperi, que són aprofitades en la construcció de la muralla. I en concret es fixa en un tema, que és el cap de bou, que de seguida veurem que té la seva, cosa. Jeroni Pau, com hem vist, diu que aquests caps de bou són els símbols votius de la pau i el predomini, i no diu res més. Però bé, aquestes posicions es mantenen al llarg de tot el segle, bueno, el segle XVI, diguéssim, amb diferents disquisicions sobre si Amílcar Barca o Hèrcules, però no passa d'aquí. La segona fase de desenvolupament... Ah, hi ha una altra cosa que també és interessant del Jeroni Pau. El Jeroni Pau assegura, i això serà un element que després es lligarà amb la història de la muralla, però que en aquests moments no es planteja així, que la ciutat de Barcelona és una ciutat de reduïda importància en època romana. Això se'n dona en compte per la superfície i perquè ja es coneixen els monuments de Tarragona, i ell ha estat a Roma i veu que, bueno, que Barcelona, pues, és una ciutat molt petita, i per explicar el creixement posterior ja l'explica en funció de la ruïna de Tarragona, que això serà un element constant en la historiografia de Barcelona, d'atribuir el creixement barceloní a situar-lo equilibradament amb quan baixa Tarragona puja Barcelona, per simplificar-ho, no? Aquest argument, diguéssim, no és cap novetat actual, sinó que està formulat ja al segle XV i l'exposa en Jeroni Pau atribuint la ruïna de Tarragona a les invasions dels vàndals, i a partir d'aquest moment diu augmentar notablement el nombre d'habitants de Barcelona, i bueno, a partir hi fa tot un raonament de situar ja Barcelona, diguéssim, doncs amb la preeminència dintre de l'espai català i més enllà. Bé, l'altra contribució interessant a la muralla la fa Jeroni Pujades a la Corònica Universal del Principat de Catalunya, publicada en 1609, que és un llibre interessantíssim, caòtic, desballestat, perquè l'home és molt barroc, és un exemple d'historiografia barroca i ell és expositivament molt barroc, i és un home que es fixa en moltes coses, té un gran interès i sobretot es fixa molt en aspectes que ara en podríem dir arqueològics o artístics. La llàstima és que les imatges són molt precàries, són unes xilografies molt poques i molt defectuoses, però bé, aquesta és una de les representacions de la torre que formava part del Castell Nou, aquí a la plaça de l'Àngel, i és on s'hi veu un bucrani que serà motiu de disquisició sobre els que serveix per fer una disquisició sobre els orígens de Barcelona. Però és interessant que a part d'això diu coses, bueno, curioses aquest home. Diu, bueno, diu que Barcelona sigui obra cartaginesa, se pot al·legar i al·legar amb Floriano Campo i Jeroni Pau. No és cert que Jeroni Pau digui això. Jeroni Pau ho diu molt més matisat, però això és una cosa que sempre s'ha de fer. Vull dir, quan algú diu que algú altre diu una cosa, s'ha de llegir sempre aquest algú altre, perquè normalment aquest algú altre no diu exactament allò que se li atribueix que diu. I això ja ho anirem veient altres vegades, que passa sovint. No? Diu, bueno, diu que ells al·leguen que Barcelona és una fundació cartaginesa perquè hi figura una ossa d'una ossada o calavera de cap de bou que veurem posada en una torre de la muralla vella de la ciutat a la plaça del Blat Vella, al costat d'un escut de la ciutat. En aquesta època, per un anacronisme, es creu que l'heràldica és un fenomen intemporal i que l'heràldica dels cartaginesos és el bou i que, per tant, la presència d'un bou a Barcelona, per això veiem aquí aquest escut amb un bou que està en la crònica de Pujades a la pàgina següent, doncs per justificar la suposada atribució als cartaginesos de qualsevol cap de bou és un al·legat als cartaginesos. Però l'interessant no és tant aquesta disquisició, que també és curiosa, sinó que el mateix Jeroni Pujades observa com està encastada aquesta escultura o aquest relleu en la muralla. I com que veu que el relleu està trencat i escantonat, diu, aquesta peça no és originària d'aquí, sinó que ve d'un altre lloc. Per tant, el fet que estigui aquí no va ser concebuda per estar aquí. Per tant, no podem atribuir a la torre el simbolisme directe de l'escut. O sigui, està fent també un altre raonament, pròpiament d'arqueologia, i això s'està donant al segle XVII o principis del segle XVII. Ho dic perquè de vegades sembla que les formes de raonar que fem servir avui en dia siguin les úniques i que els historiadors que ens han precedit doncs no fan les argumentalment no s'han de tenir en compte, i normalment el sentit comú s'ha aplicat sempre en qualsevol raonament d'aquests, i és interessant veure, i com ell diu, que com que és molt observador, diu que té unes gotes, perfils o cordons que, segons ell, denoten que ni aquesta pedra s'apicà per posar allí ni s'esculpí per escut i insígnia, sinó que fos alguna cosa d'arquitectura vella en la qual devia haver-hi trofeus i fullatges, cares i fistons i altres coses consemblants. O sigui, que de fet és el primer persona que està dient que la muralla de Barcelona està feta amb elements reaprofitats d'altres arquitectures. Això, a 1609, hi ha algú que ja se'n dona compte, simplement per sentit comú. Aquesta torre és una torre que s'ensorrarà a 1715 i és curiós i ara, que s'integra tant a la ciutat que aquesta torre diuen que s'ensorra degut als bombardejos de la ciutat del setge de 1714. I el fet és que en el moment en què s'ensorra, la resistència, diguéssim, hi enganxa un cartell, i això és explicat pels cronistes d'època, aquesta torre era la torre de la presó, i un pesquí que diu «Cárceres ruina presagium libertatis», que vol dir la ruïna de la presó és el presagi de la llibertat. L'endemà es contesta el pesquí amb un altre pesquí que diu «Cárceres mansio ruit cur, tota Catalònia presidi habitatio est», que vol dir la mansió de la presó perquè s'ensorra, tota Catalunya és l'habitacle del presidi. I aquest és un element en què ens ensenya una vegada més la interrelació que té la muralla i el seu esdevenir en el procés històric urbà. I això és interessant perquè la muralla de Barcelona serà objecte d'atenció militar en aquest moment, en el moment de 1714, en el moment previ a 1714 i en el moment posterior. Aquest plànol de la ciutat, que tot i que és una còpia de 1760, com veiem no hi ha la ciutadella, per tant és l'estat previ a 1614 i és elaborat per un militar, segurament amb finalitats militars, per José Cardoso, veiem com està perfectament delimitat el perímetre de la muralla romana. O sigui, en el moment en què la ciutat és objecte d'una sèrie de debats tant abans com després de la conquesta sobre l'organització del domini del monarca absolut sobre la ciutat i com es farà la discussió sobre la construcció de la ciutadella, i prèviament hi ha altres discussions sobre la construcció d'altres fortaleses dintre de la ciutat per controlar la ciutat rebel, els enginyers militars militars reconeixen com una fortificació més encara de la ciutat, que no sabem si està en ús, però almenys creuen necessari grafiar-la en les planimetries. La veiem tant abans de 1714 en aquest plano de la ciutat, com a 1751 amb aquesta planimetria que és de Juan Martín Cermeño, que és un enginyer militar de primera divisió. I la veiem aquí perfectament definida. O sigui, aquest és un argument més en el sentit de que la muralla segueix sent perfectament visible i reconeguda, sigui per finalitats militars, sigui amb objectius històrics. Al llarg del segle XVIII la muralla no hi ha una especial atenció ni arqueològica ni monumental per la muralla, excepte aquests detalls i algunes coses més que ara comentarem, i tant és així que en el Alexander de la Borde, en el voyage pintoresc històric a l'Espanya, que es publica a París a partir de 1806 i que és, diguéssim, una compilació del saber arqueològic que es disposava en aquell moment a Catalunya, doncs sí que té la primera representació gràfica, no en planta, sinó, bueno, no la primera, no la segona, diguéssim, la primera és de Genoni Pujades, però la primera d'estil modern, diguéssim, ja, de la muralla, i en aquest dibuix, aquest és el dibuix de Moulnier, que servirà per després gravar la làmina del voyage. És interessant en el sentit de que Alexander de la Borde també comenta quin és el circuit de la muralla, o sigui, també el reconeix, o les persones, perquè l'obra de la Borde és una obra de col·laboració en la qual intervenen molts col·laboradors, doncs, tot i que és així, ell diu textualment que la muralla no té res de remarcable. O sigui, una muralla que no li interessa per res, no és cap construcció per una mentalitat neoclàssica i protoromàntica, no veu en aquesta muralla cap element de significació. I no perquè Alexander de la Borde no s'interessi per les muralles, perquè, per exemple, la muralla de Tarragona, que sí que la veu, que ja reconeix com una muralla, o creu reconèixer com una muralla ciclòpia i preromana, doncs li mereix molta atenció. Vull dir que és un home, en aquest sentit, que no és indiferent. Però la de Barcelona és una muralla romana, simple, sense valors especialment monumentals. Anys abans, la muralla ha servit sí per tota una sèrie de disquisicions sobre això, sobre el creixement urbà de la ciutat i el creixement de Catalunya, i si Catalunya està en un moment de decreixement demogràfic o d'expansió demogràfica, i quins motius són els del creixement demogràfic, o sigui, entra la muralla dintre d'aquest discurs de les raonaments històrics, en un document molt important per la publicística del segle XVIII, que és el Discurso sobre l'agricultura, comercio e indústria del Principado de Catalunya, que encarrega la Junta de Comerç de Barcelona, i és una proposta econòmica pel país, i dintre d'aquest document hi ha un estudi de Jaume Caresmà, que és un historiador, un eclesiàstic historiador, que és un document que normalment s'ha conegut com Cars del Barón de la Linde, però que de fet no tenia aquest títol, i en el qual aquest en Jaume Caresmà argumenta que entenc que la muralla és inicial de la ciutat de Barcelona. Inicial, en aquests moments no sabem què vol dir, perquè pensem que en aquests moments Barcelona es considera una fundació molt anterior als romans, sempre. Vull dir, la muralla, si diuen que és antiga, vol dir que és de cartaginesa o dels grecs, però amb unes nocions cronològiques totalment vagues, que és molt antiga i que a partir del nucli originari Barcelona ha anat creixent. I aquest creixement de Barcelona, que seria el que ara s'ha posat relativament de moda, però que fa molts anys que s'estudia, que és el creixement dels suburbis romans, doncs, que cada vegada arqueològicament es testimonien més, doncs, Jaume Caresmà ja cita una quantitat de troballes romanes fora muralla que amb ell li justifiquen que la ciutat romana era molt més extensa que el circuit murallat inicial i que arriba fins a l'extrem, perquè el seu argument és que Catalunya ha baixat demogràficament en els darrers segles, doncs arriba a considerar que fins a les restes romanes de Montjuïc doncs hi hauria una certa continuïtat urbana que podria arribar fins i tot al port de la zona de l'altra banda de la muntanya de Montjuïc, i que aquesta Barcelona extensa es mantindria més o menys de forma ininterrompuda fins al segle XV, i a partir del segle XV es produiria una crisi de la qual no se sortiria fins a les mesures reformistes que es proposen pel segle XVIII. I aquest, diguéssim, és el tipus d'arguments pels quals serveix la muralla de Barcelona, no per estudiar l'arqueologia o la fundació de la ciutat, sinó més aviat per estudiar el procés econòmic o el procés històric que ha viscut el país, sense entrar encara en un coneixement precís sobre la seva construcció i la seva arqueologia. L'etapa d'estudi monumental de la muralla és producte sobretot del romanticisme i del coneixement també del neoclassicisme i el coneixement de les arquitectures clàssiques. I sobretot dels processos d'enderroc, tot això lligat, diguéssim, als processos d'enderroc que es produeixen a partir de 1835. En general, a la ciutat, des de la crema dels convents fins al procés desamortitzador. Perquè hem de tenir present una cosa. La desamortització que es produeix a partir de 1835 és una desamortització eclesiàstica, però també és la desamortització del reial patrimoni. I algunes parts molt significatives de la muralla, com aquesta que estem nosaltres, eren reial patrimoni. La desamortització del reial patrimoni fa que sectors importants de la muralla, és a dir, el sector des d'aquí fins a la baixada de la Canonja, en gran part és venut i transformat en cases, que després s'han enderrocat o s'han transformat notablement. Però tot aquest sector de muralla de la tapineria desapareix pels voltants de 1837. Aquestes destruccions, que es produeixen això paral·lelament a les destruccions dels convents, doncs fan que la Junta de Comerç, aquesta institució que en aquells moments exerceix d'alguna manera l'hegemonia cultural i política a Barcelona, doncs la Junta de Comerç de Barcelona encarrega un estudi sobre la muralla. És el primer estudi que es farà ja des d'un punt de vista d'arqueologia monumental de la muralla. I aquest estudi se n'encarreguen dos arquitectes, Josep Oriol i Bernadet, i Josep Oriol Mestres. Josep Oriol Mestres és un arquitecte molt important perquè serà, entre altres coses, farà les obres del Liceu i serà el que farà l'acabament de la façana de la Catedral de Barcelona. O sigui que, bueno, després el seguiran d'altres, però els projectes inicials són d'ells. És el pare d'Apel·les Mestres, és un personatge intel·lectualment molt important i significatiu. Sembla ser, es diu que també hi ha intervingut en aquests aixecaments i en aquests estudis Antoni Selles. Antoni Selles és un arquitecte que és pensionat a Roma i que és l'introductor del neoclassicisme i que fa el primer estudi sobre el temple del carrer Paradís, però jo no acabo de veure clar aquesta participació del Selles. Sí que aquests altres dos són claríssims perquè ho diuen a Pi Arimon en la monografia que dedica a Barcelona, i Pi Arimon és un historiador que fa equip amb aquests dos arquitectes per documentar la muralla. I es produeix un procés de documentació molt detallat de la muralla, de qual aquí veiem la planta, que està una mica adaptada a les reformes posteriors de 1840, etc. Però aquest aixecament és el que de més esdevindrà canònic. De fet, aquesta planta de la poc retocada fins als principis del segle XX serà la que farà servir tots els estudiosos. Serà el document canònic, diguéssim. Si us hi fixeu, bueno, hi ha algunes indicacions en aquesta muralla. Es fan després estudis parcials i aixecaments parcials d'aquells sectors que són més visibles. Aquest és el sector que correspon al Palau Reial Menor, que és aquest sector d'aquí, que serà un altre sector que s'enderroca completament en anys posteriors. I després l'altra documentació cartogràfica molt important, però que no produirà un estudi històric, són l'aixecament pel plànol de Barcelona que farà Garriga i Roca, i que és conegut pels quarterons Garriga perquè són uns documents en què la ciutat és seccionada per quarterons. Hi ha un gran detall cartogràfic, com per exemple aquí, que és el que correspon al Palau del Bisbe, i veiem la indicació en groc de la part que correspon a la muralla romana. Aquest aixecament de plànols, que en gran part s'ha perdut, però està fotografiat en obres de finals del segle XIX, principi del segle XX, i a partir d'aquesta documentació la fem servir, perquè jo sabia que aquesta documentació està perduda o il·localitzable. Doncs aquí veiem els detalls en què es fan els aixecaments dels sectors que són perfectament visibles, el detall de les torres, les cornises, les diferents formalitzacions de les cornises, i això molt interessant, perquè és això una cosa fins a, es pot dir fins a 1920, si, i no voldria equivocar-me, em sembla, la muralla romana es considera que només és estrictament fins a nivell de cornisa. Tot l'altre, les alçades superiors, es consideren que són obres medievals i, per tant, només es dibuixa o només s'observa just de la cornisa en avall. I això fins i tot ho especificarà Puig i Cadafalch encara en 1909, diu, la muralla de Barcelona fins a l'alçada de la cornisa romana, no sé què, no sé quantos. Tot el que més no té cap importància o no ho veuen o, i no els interessa. En aquest moment de grans transformacions de la dècada de 1830-1840, doncs hi ha els primers estudis o les primeres ressenyes ja monumentals en les quals la muralla deixa de ser cartaginesa. L'argumentació cartaginesa cau amb la mesura que cau el mite de la, o la llegenda d'Emil Carbarca com a fundador de la ciutat i queda establert amb un consensus bastant ampli que Barcelona és una ciutat de fundació romana. No està clar en quina època, vull dir, no s'especifica si és del moment de la conquesta o és una fundació d'època del canvi d'era, una fundació augustal o tot això, en això no s'hi entra, és una obra romana. Des del moment, bueno, s'entén, aviam si sé explicar, s'entén que Barcelona és una ciutat que existeix des de l'antiguitat, una antiguitat remota, que ells, en aquest moment la prehistòria i tot això encara no, és molt confús i no en tenen noció. I que la ciutat existeix i que quan la conquereixen els romans, quan els romans se'n fan amos, és quan fan la muralla. Això és el que s'entén. Quan se'n fan amos els romans? Queda absolutament vaga. És vaga en Pau Piferrer, a Recuerdos y Bellezas de España, que és una de les primeres obres clàssiques de la historiografia, que ell ja la dona per romana a 1843, i a més es lamenta i diu les muralles que no varen poder enderrocar ni la feresa goda ni l'imperi sarraí, van a terres bocinades no per la necessitat sinó més sovint per la codícia. I llavors com critica tot el procés destructiu al qual ningú li farà cas fins gairebé entrat segle XX. Amb altres obres més o menys coetànies, la guia de Barcelona d'Antoni de Bofarull, que és un text que en el seu moment té molta importància, doncs diu, muchos creen que el círculo es cartaginés y hasta hay quien ha creído que ciertos trozos de las torres que aún se conservan eran cartagineses, pero esto es un error. En tal caso, lo único que puede haber cartaginés en Barcelona son sus cimientos, que acaso sirvan para la construcción de las murallas romanas y estos nadie los ha visto. O sigui, que s'accepta com a remota la possibilitat de que hi hagi uns fonaments d'època cartaginesa a la muralla, però la muralla està clar que és romana. De totes maneres, ja observen que la muralla té moltes refaccions i que hi ha material aprofitat d'altres èpoques o d'època romana dintre la pròpia muralla. I és el que ja he citat, a Pia Rimón, a Barcelona Antigua i Moderna, que és un llibre que es publica en 1850 o 54, però de fet és més antic perquè és una obra pòstuma i ell l'havia escrit doncs, els anys anteriors, cap a 1840, doncs explica que la muralla és romana, que no pot ser cartaginesa, la compara amb unes muralles que creu cartagineses de Cartago, i diu que són dels fundadors, però que han sofert moltes refaccions. Tant és així que n'enumera 6 èpoques de refaccions diferents, des de la fundació fins a les que es van produir doncs això, amb la, quan és reparada i se li col·loquen làpides i altres objectes i altres peces que demostren aquest successiu remenament i remodelació de la muralla. L'última obra a la muralla, segons ell, seria la que fa el comte Borrell II després de l'atac del Mansur del 985. Que aquest seria l'altre episodi en el qual la muralla de Barcelona té un gran paper historiogràficament parlant. Al llarg de la segona meitat del segle XIX, la muralla de Barcelona no hi ha aportacions substantives a la seva història, ja és una obra considerada plenament romana, i tot i que es van trobant làpides, es fan aixecaments de les zones on hi ha enderrocs o són visibles, no per això hi ha canvis substantius ni, ja dic, no hi ha unes algunes aportacions. Fidel Fita recull sistemàticament en les revistes erudites de l'època totes les troballes de làpides i escultures que s'hi produeixen, però això no produeix una historiografia sensiblement diferent. Només hi ha una veu discordant, que és un senyor molt interessant i molt pintoresc, que és el Bonaventura Hernández Sanahuja, que cito i recordo quin Jaume Massó que em va dir sobretot parla del Bonaventura Hernández Sanahuja, que se l'estima molt. És un personatge, era arqueòleg tarragoní, és un home d'un gran interès per tots els temes arqueològics de Catalunya i fora de Catalunya, i així que pot escriure del que pot perquè era compulsiu i fa escriu una dissertació sobre l'època del primer recinto fortificado de Barcelona o dissertació històrica monumental de Barcelona des de su fundació fins a l'època condal. Que aquest és un manuscrit, no està publicada com gran part de l'obra de Bonaventura Hernández Sanahuja, que és immensa. Doncs això ho va escriure en 1864, fruit d'una sèrie de disquisicions amb Antoni de Bofarull arran de la troballa d'una sèrie de troballes i sobretot de la troballa del que s'ha dit durant molt temps erròniament Portal de Regomí davant de la capella de Sant Cristòfol. I aquests dibuixos són precisament aquests dibuixos d'aquesta obra que jo diria que si no són inèdits molt poques vegades s'han vist. Hi ha uns dibuixos magnífics sobre fragments de la muralla romana. I per què és interessant el text de Bonaventura Hernández Sanahuja? És interessant perquè aquest home, que està molt acostumat a veure restes arqueològiques i a raonar fins i tot estratigràficament, doncs diu que a la muralla de Barcelona s'han trobat dos o tres tresorets de moneda andalusina de principis del segle XI, i per tant, per una associació entre el material i el context arqueològic, ell diu, si aquestes monedes estan dintre del cos de la muralla, aquesta muralla no pot ser romana, aquesta muralla és una muralla d'època comtal. I a partir d'un raonament que arqueològicament seria perfecte, arriba a una conclusió errònia, cosa que també passa sovint, que amb raonaments que semblen correctes s'arriben a conclusions errònies, o al revés, amb raonaments erronis s'arriba a conclusions certes. Doncs el Bonaventura Hernández Sanahuja arriba a aquesta conclusió i dedueix que Barcelona ha tingut no sé quants recintes murallats, etc. Respecte a allò que dic que s'han de llegir les coses per saber què diuen els autors, Albert Balil, el 1961, quan fa l'estudi sobre la muralla romana de Barcelona, un estudi clàssic sobre la muralla, ens diu que el primer que afirma que la muralla és del segle III després de Crist i que és producte de les invasions de la invasió goda és Antoni de Bofarull, i que ho fa a la Història Crítica Civil i Eclesiàstica de Catalunya, que és un text publicat a 1876. Jo, com que tinc la mania de llegir males coses, doncs m'he llegit la Història Crítica, almenys la part que m'ha semblat que podia referir-se a la muralla, i jo sincerament no hi hauria pogut trobar per enlloc que Antoni de Bofarull esmenti la relació entre la construcció de la muralla de Barcelona i els atacs els suposats atacs gots, els atacs gots del segle III que suposadament afectaren Barcelona, perquè els atacs estan documentats, ara l'afectació a Barcelona no està documentada ni arqueològicament ni literàriament. El mateix Antoni de Bofarull, el que sí que diu, i en parla molt poquet de la muralla, diu: fonaments de l'acròpoli i part de la fortificació romana, encara que generalment allò que existeix és reconstrucció dels temps dels contes feta amb les antigues moles romanes i d'altres posteriors. O sigui que més aviat Antoni de Bofarull s'acosta a les conclusions d'Hernández Sanahuja sobre que la muralla és una obra d'època comtal i no pas una muralla ni d'època fundacional ni molt menys d'època del Baix Imperi. El que sí que diu Antoni de Bofarull torna a reprendre l'argument que ja havíem vist a Jeroni Pau, i és que diu que com que Barcelona tenia unes muralles molt poderoses, això li va permetre convertir-se a l'edat mitjana en un centre poderós, encara que això no passa d'una conjectura. Paraules textualment el que diu Antoni de Bofarull. Bé, continuem. Com ja deia, no hi ha res significativament en aquests moments fins al canvi de segle, fins a principis del segle XX, quan els estudis de topografia urbana que fa Francesc Carreras i Candi, amb motiu sobretot, o instigat ja no per una recerca erudita, sinó per unes obres concretes que s'estan fent, que és l'obertura de la Via Laietana i tot el trasbalsament que els monuments en aquella època sofreixen d'enderrocs i de sectors sencers de la ciutat, doncs això genera tot una historiografia, per primer cop una historiografia urbanística de la ciutat, i que el principal autor en aquest cas serà Francesc Carreras i Candi, que donarà a conèixer les seves posicions en dues obres més significatives, que són la Via Laietana, que és de 1913, i després en el volum dedicat a Barcelona de la Geografia General de Catalunya, que sembla que s'ha de datar cap a 1916, tot i que el llibre no té data, i això sempre ha fet anar molt de corcoll a tothom. Francesc Carreras i Candi, pel que jo he llegit i pel que conec, és la primera persona que formula la hipòtesi de que la muralla de Barcelona, entenc que n'hi ha una sola, no com després, que ja, bueno, suposo que saben que són diferents obres superposades, s'entén en aquest moment, sempre s'entén com una obra sola. La muralla és una obra construïda al segle III i resultat de la, o de, producte, conseqüència, perdó, de les destruccions ocasionades pels atacs dels francs durant el segle III, i que com a resposta a aquests atacs i a la destrucció que pateix la ciutat es reconstrueix i es defensa amb les seves despulles monumentals, es construeix aquesta muralla. Com a argument per justificar, com una de les peces centrals del raonament de Carreras i Candi, és per justificar que la muralla és tardana i que se superposa a les construccions de l'Alt Imperi, és aquest mosaic. Aquest mosaic que havia dibuixat Elias Rogent, l'arquitecte restaurador del monestir de Ripoll, un gran coneixedor de l'arquitectura medieval catalana, bé, de fet és el primer estudiós i autor, entre moltes altres obres, de la universitat, de l'edifici de la universitat, vull dir, un personatge molt, molt significatiu en el seu moment i amb uns coneixements d'arqueologia monumental notables, en una obra en la qual ell devia intervenir, però que no tenim gens documentada, que hi ha a la baixada de Santa Eulàlia, diu que el propietari troba aquest mosaic, ell el dibuixa, el propietari el torna a tapar, que jo sàpiga, si potser hi ha gent aquí que conegui més detalls sobre aquest mosaic, sembla ser que no s'ha tornat a localitzar mai més, doncs aquest mosaic el van trobar sota mateix de la construcció de la muralla. Sota mateix de la construcció de la muralla no pot ser ben bé, suposo que s'entén que devien interpretar que el mosaic havia estat tallat per les fonamentacions de la muralla romana. I per tant, amb aquesta prova concloent, diguéssim, doncs s'arriba a la conclusió que la muralla ha de ser una construcció del Baix Imperi, i a més amb aquell, allò que ja us comentava, d'aquesta dialèctica entre creixement a partir de la muralla o de reclusió de la ciutat dintre de la muralla, Carreras i Candi entén que també que la ciutat era molt més gran i que es redueix per la construcció d'aquesta muralla, i que la muralla a més comporta la destrucció de barris significatius de la ciutat. També hi veu un lloable esforç de construcció, i que tot i que considera que Barcelona, a partir de la construcció de la muralla, passa un període en què les circumstàncies polítiques la van privar de progressar, seria després de la destrucció del Mansur del 985 que significaria l'arrencada de la ciutat. O sigui, en aquest moment tampoc es veu clar que la interpretació que s'ha fet posteriorment de que la muralla és un signe indubtable de la potència de Barcelona, i que a partir de la construcció de la muralla el creixement, o sigui, la potència urbana de Barcelona serà un creixement unidireccional i sense retrocessos. Bé, es pot dir que el que diu Carreras i Candi ha estat el que ha dominat al llarg de tot el segle XX respecte a la muralla. Després es faran altres aportacions, i molt significatives, sobretot a les fases anteriors a la muralla, però aquesta datació en el segle III i aquesta visió de la muralla com a destructora del suburbi a peu de muralla està formulada en 1913, 1913 i diria que fins ara no hi ha hagut canvis substancials en aquest sentit. Les aportacions fins i tot de Balí o tal no venen a canviar en res aquest plantejament, simplement el perfilen en detalls i en aspectes concrets de l'arquitectura, etc. Una aportació des de l'arquitectura o des de l'arqueologia monumental serà la de Puig i Cadafalch a l'arquitectura romànica de Catalunya, el primer volum dedicat a l'arquitectura romana que després editarà el 34 de forma monogràfica, i amb ell podem veure també que en aquests moments encara no hi ha canvis significatius en el coneixement de la muralla. Una aportació extemporània, diguéssim, que ve d'un altre context, Foraster, és la que fa Sir Ian Archibald Richmond, un professor anglès, director de l'escola anglesa o escola britànica a Roma, autor de la monografia més important durant molts anys de les muralles imperials de Roma, i que suposo que per amb objecte de documentar altres muralles fa una passejada per la península sense tenir contactes amb els arqueòlegs locals ni amb la historiografia local, de la qual només coneix Puig i Cadafalch, que cita. L'any 31 publica un article en el Journal of Roman Studies de londinenc, en el qual estudia els quatre casos de muralles romanes de la península i fa especialment èmfasi a Barcelona, i manté la tesi del segle III que li serveix per lligar amb la muralla Adriana de Roma, i de fet reafirma les tesis locals sense que les dues es coneguin directament. Però és interessant perquè, bueno, també l'article aquest és curiós per la falta de recepció d'aquest article amb la premsa internacional, que no arriba a ser conegut per l'arqueologia barcelonina fins dècades després. L'any 29 es fa un primer dibuix bueno, hi ha un dibuix arqueològic que és dirigit per Donani Sanpere, on se situen les troballes arqueològiques al peu de la muralla, i es comença en aquesta fase, es deixa el que es pot dir el que podríem dir l'arqueologia monumental, per entrar ja pròpiament a l'arqueologia d'excavació. L'arqueologia d'excavació a Barcelona començarà molt tímidament cap als anys 20, d'una forma bastant amateur per part de Durán i Sanpere, però Durán i Sanpere, que és un home també d'unes grans dots d'observació, examinarà de seguida un seguit d'excavacions que es produeixen en els anys 20 a la Casa de l'Ardiaca i a partir dels anys 30 en el Solà, que després ocuparà la Casa Padellàs, que li permeten observar de ben a prop la muralla i reconèixer la seva entitat. En aquest reconeixement ja directament arqueològic, producte d'excavació, i en el qual diguéssim, els estrats de terra, l'estratigrafia i l'estratigrafia arquitectònica comencen a entrar en diàleg i a ser enteses com un tot de la qual unes coses expliquen les altres, doncs Durán i Sanpere reconeixerà l'interior de la muralla Casa de l'Ardiaca, començarà a intuir la presència de dues obres enganxades una a l'altra, i sobretot farà un primer reconeixement molt important, que és arreglar les sales, que on ara és el despatx de direcció de Casa de l'Ardiaca, la torre que està més pròxima al Pla de la Seu. Veurà que la part alta també correspon a la construcció del Baix Imperi. I per tant, en aquest dibuix de Marià Ribes de 1900, em sembla que és publicat el 43, però de fet aquesta observació es fa a partir dels anys 20, i amb una maqueta que es presenta en el pavelló de Barcelona de l'Exposició Universal del 29, que és un pavelló que d'alguna manera prefigurarà el discurs del Museu d'Història de Postguerra, doncs ja es formula la presència de les torres per sobre del nivell de cornises. Aquesta, diguéssim, aquest dibuix, el dibuix de Marià Ribes, d'alguna manera dirigirà la recerca, i no només dirigirà la recerca, sinó també dirigirà la restauració de la muralla, que es farà buscant aquesta forma primigènia, original, i que, per altra banda, a hores d'ara, malgrat les aportacions recents de detall, no ha canviat en absolut, està formulada, ja dic, a partir dels anys 40, 30, 40. Marià Ribes i Pere farà una col·laboració molt interessant, en tant que un reportarà gràficament molt bé les troballes que l'historiador o l'arqueòleg farà, i aquí veiem el dibuix de la torre de Casa la Canonja amb el basament format per reaprofitaments de material d'una sepultura romana. Això és excavat en 1943 i és un de les primeres constatacions fefaents de l'aprofitament de material altimperial i de material en concret funerari altimperial en la muralla del Baix Imperi. Anem de precet perquè ja, això són les intervencions a dintre de la Casa l'Ardiaca, on es troba l'aqüeducte. A partir d'aquí es comença a veure, a partir d'aquí i sobretot d'això, que són l'excavació que es fa cap als anys 42 o 43, em sembla, a la baixada de la Canonja, i de la destrucció que per motius del terraplanament del Pla de la Seu pel Congrés Eucarístic, doncs s'observen ja, podeu veure com es marca en el gruix de la muralla l'existència de dos cossos paral·lelament adossats, que aquí en alçat estan perfectament dibuixats. Perdoneu. Això que es veu i que és clar, com que no s'entén, i no serà fins anys, bastants anys més tard, que arribarà a formular claríssimament que la muralla de Barcelona té dues fases constructives. Hi ha una primera fase fundacional que correspon a l'imperi i una altra fase baix imperial, de la qual no direm cronologia, perquè la cronologia, doncs, jo almenys a hores d'ara no la tinc clara i em sembla que no la té ningú gens clara. A la muralla de Barcelona intervé sobretot Duran i Sant Pere fins a l'any 57-59, que és el moment de la seva jubilació. En el moment de la seva jubilació es produeixen dos canvis significatius. Per una banda, el 61 apareix el treball d'Albert Balil sobre la muralla romana de Barcelona, i la intervenció a la muralla és Agustí Duran i Sant Pere és substituït per Josep Calassanç Serra Ràfols. En Serra Ràfols entrarà a treballar a la muralla, i tant Balil com Serra Ràfols criticaran de forma més o menys velada o explícita els treballs de Duran i Sant Pere, com ha de fer sempre el que es renova, dir el que ho ha fet abans ho ha fet molt malament, perquè no hi havia noció d'arqueologia clàssica, no se sabia, etcètera, s'ha produït els treballs s'han fet molt malament, i la gran aportació de Serra Ràfols és en aquí al carrer Tapineria, a la zona de Museu Marès, la introducció del martell pneumàtic en el buidatge interior de les torres. Veuen que l'interior, com que la torre està pràcticament arrasada, veuen que a l'interior hi ha material constructiu de molta importància, i arriscant bastant, diu, bueno, doncs això s'ha de buidar l'interior de la muralla, i com que no ho podem fer amb escarpa i martell, posarem un martell pneumàtic i a buidar. I tenen tanta sort que a principi de l'any 59, així que han posat a treballar amb aquest sistema, troben al cap que en aquell moment es va dir d'Antonino Pius, que va tenir una repercussió immediata a premsa extraordinària, que ara em sembla que no, la identificació no és exactament, o almenys hi ha dubtes, que, i poc després es troba un cap que s'atribueix a l'emperadriu Faustina, i que també sembla que no és correcta la identificació. Però la repercussió d'aquestes troballes a nivell de la premsa és grandiosa, se'n fan rèpliques com aquesta que tinc a casa meva i que la tinc des que tenia 10 o 12 anys, vull dir, sempre m'ha acompanyat a l'Antonino Pius, perquè jo sóc de l'any que es va trobar, del 59, o sigui que la meva vida és relacionada amb la troballa d'aquest bon home. Doncs això té unes grans repercussions i fa que a partir d'aquest moment s'introdueixi aquest sistema de buidatge interior de les torres, el qual en Serra Ràfols a més teoritza en diferents articles, explica a tort i a dret de la renovació arqueològicament, la significació del buidatge interior de les torres, que d'alguna manera no aporten material escultòric de gran categoria, material museístic molt important, però no aporten dades significatives sobre la cronologia de la muralla més enllà del que ja se sabia. Tampoc, com dic, l'obra de Balil, Les muralles romanes de Barcelona, que és la primera síntesi monogràfica sobre el tema de l'any 61, varia la cronologia que ja havia donat d'això, Carreras i Candi a principi de segle, i si un cas la perfila més i la situa en la tetrarquia, però més enllà d'això i de les crítiques a Duran i Sant Pere no hi ha canvis significatius. Serra Ràfols analitza profundament la muralla i veu repetidament les dues fases constructives, però no arriba a formular l'existència d'aquestes dues etapes. El que sí que formula de manera clara és la tesi sobre que la construcció de la muralla de Barcelona, produïda després dels atacs i com a reacció ciutadana, entesa com a reacció ciutadana a l'atac dels francs, serà el motor del creixement medieval de la ciutat. I això ho formula en Els castells catalans, en un article que té a la introducció històrica de l'obra col·lectiva dels castells catalans, i després serà assumit plenament per Ramon de Badal en Els precedents antics a la història de Catalunya. Ramon de Badal és l'historiador canònic, diguéssim, de l'alta edat mitjana catalana, i a l'assumir aquesta tesi a Ramon de Badal, diguéssim, passa a ser el dictat historiogràfic dominant sobre els motius de la creixença o del poder de Barcelona a partir del Baix Imperi en detriment de Tarragona, com deia abans. El primer canvi significatiu en la història de la muralla de Barcelona serà l'aportació de Francesc Pallarès el 1969 amb un article que en principi parla de les excavacions de la plaça de Sant Miquel i la topografia de Barcelona, on intenta fer casar les dues muralles i proposa l'existència d'un primer recinte que li sembla canònic respecte al que són les fundacions altimperials, de planta rectangular, al qual en el qual se superposaria la muralla del Baix Imperi, que el que faria és aixamfranar els angles i créixer amb aquesta protuberància boturuda aquí baix davant de mar. La tesi de la Pallarès, de Francesc Pallarès, està lligada a la noció que té, als resultats que ella creu observar en l'excavació de la plaça Sant Miquel, on creu detectar uns nivells de destrucció causats pels francs molt importants. Lliga la destrucció que creu observar, només creu observar a Sant Miquel, li justifica la destrucció de la ciutat i li explica la segona construcció de la muralla. Aquest argument catastrofista serà a la llarga profundament criticat, sobretot als anys 80, 70 i 80, quan aquestes tres tesis catastrofistes entren en gran crisi, i sobre la destrucció de Barcelona, perquè són unes tesis que no s'apliquen només a Barcelona, sinó que s'apliquen a tot l'Occident mediterrani. I, per exemple, Javier Arce, a l'últim segle de l'Espanya romana, fa una crítica molt àcida i a les tesis de Francesc Pallarès i el dictat que ell encara creu dominant sobre aquesta destrucció de Barcelona al segle III. Procuraré sintetitzar per acabar ràpid una aportació interessant, una pinzellada intel·lectualment creativa però poc recollida, és la de Miquel Tarradell a 1978 en el seu discurs de recepció a l'Acadèmia de Bones Lletres, que es diu Les ciutats romanes als països catalans, on diu moltes coses interessants, i entre elles, per primera vegada, jo crec, diu molt bé, la Barcelona al segle III construeix una muralla, però qui la construeix? Realment la ciutat és capaç de construir una muralla? O la muralla no és una iniciativa de la ciutat, sinó que és una iniciativa imperial? I diu, caldria saber si fou conseqüència d'una iniciativa estatal, probablement, si fos així, militar, o bé depengué d'una decisió de la ciutat. Ho deixa dit i s'entén que ell se'n dona compte que una operació d'aquest calibre i d'aquesta magnitud difícilment pot ser assumida per una ciutat, i que la gran fortificació del Baix Imperi ha d'obeir a un poder superior, a un poder imperial, i sobretot a una planificació militar de tot un territori. El gran canvi substantiu vindrà donat el 1984, o almenys el 1984 serà quan s'especifica en un article monogràfic que apareix als BAR, a l'International Series, Papers in Iberian Archaeology, de Josep Oriol Granados, la primera fortificació de la colònia de Barcino. En aquest estudi es defineix per primera vegada exactament quin és el perímetre de la muralla fundacional, que és exactament igual que el de la muralla del Baix Imperi, excepte en el cas de la protuberància aquesta d'aquí, es revisa la historiografia, es revisa en l'epigrafia, sobretot una qüestió de la làpida del Caius Coelius, em sembla que és una làpida de principi d'alt imperial que ha portat molt de cap sobre la datació de la primera muralla, etc. etc. I a partir d'aquest treball, que de fet és la síntesi de tota una sèrie d'observacions que des de la dècada anterior Oriol Granados està fent, i que de fet és la persona que coneix més la muralla, i vaja, la persona que a mi m'ha fet conèixer la muralla, i que el que explico aquí en bona part li dec amb ell i li agraeixo públicament, doncs és la gran aportació, diguéssim, de la segona meitat del segle XX a la història de la muralla, és aquesta partició clara en dos muralles i la descripció topogràfica precisa. A partir d'aquí hi haurà contribucions interessants a la cronologia del segle III. La cronologia del segle III es queda molt en crisi perquè entren en crisi les grans destruccions no només de Barcelona sinó en general, com ja he dit, i hi ha aportacions singulars. Hi ha una aportació primera, que és la de Ramon Hàrrega, de l'any 91, sobre consideracions entorn a la cronologia de la muralla, que a partir d'aquest moment es comença a pensar fins i tot en la possibilitat que la muralla no sigui del segle III, sinó que sigui una fortificació del segle V. Aquestes darreres dècades s'ha viscut aquest debat sobre si la muralla és del segle III o és molt més moderna. Molt més moderna vol dir segle IV o principi del segle V. Aquest és un debat que no està ni molt menys tancat. En la jornada sobre les muralles romanes de fa 15 dies, Alessandro Raboto va fer una revisió als contextos estratigràfics que semblen situar la muralla altra vegada més cap al segle III. De tota manera, els contextos estratigràfics de peu de muralla i la datació de la construcció no tenen per què ser exactament simultanis, i en aquests moments, diguéssim, l'ambigüitat sobre la muralla segueix. El coneixement en aquest sentit de l'obra del Baix Imperi encara és molt pobre. Hi ha una gran dificultat en datar-la. És la dificultat pròpia, per altra banda, de tot gran monument. Com més gran és un monument, més dificultats hi ha en la seva datació. Jo crec sincerament que la datació estratigràfica per associació de nivells en la base és molt difícil. Segurament és el propi edifici el que ens ha de proporcionar les dades, el seu context històric, la seva tipologia arquitectònica, la revisió dels processos constructius, potser, no sé, segueix sent el gran interrogant de la història barcelonina el determinar dues coses. Primer, la cronologia precisa, i després l'impacte de la construcció de la muralla sobre la ciutat. Si la muralla va ser realment construïda per la ciutat per defensar-se, o la muralla va ser construïda per un poder militar superior per dominar la ciutat o per fer servir la ciutat com una peça de domini dintre d'un gran joc territorial. Perquè hem de pensar que la construcció de la muralla del Baix Imperi a Barcelona no es pot entendre, i això no ho dic jo, ho ha dit moltíssima gent, com una peça aïllada, sinó és una peça que està relacionada amb la construcció o reconstrucció de muralles a Girona, a Tarragona, la construcció de la gran fortalesa de Sant Cugat del Vallès, la construcció de les cluses pirinenques, etc. etc. Tot un procés general de militarització de la muralla. Per altra banda, la muralla té un altre aspecte que crec interessant i que s'ha treballat poc i que voldria remarcar, que és que la muralla està en ús i almenys serveix d'armadura constructiva per grans edificacions, sobretot a partir dels segles X i XI, com explica el primer llibre dels Reis en la primera cita en què he començat aquesta exposició. I totes les obres medievals o romàniques que es fan sobre la muralla de Barcelona constitueixen unes de les peces millors d'arquitectura romànica que hi ha a la ciutat. I crec que aquest aspecte ha estat encara poc estudiat i que s'han gastat molts esforços en entendre el procés d'edificació de la muralla i pocs en entendre el procés de transformació de la muralla des de la seva construcció, almenys fins al segle XIII, que és el gran període d'or de la muralla. I aquí tenim exemples diferents de construccions a partir del segle XI, aquesta és la Canonja, aquesta és la Capella Sant Àgata, les diferents fases de reutilització que té en època medieval, prèvia a la construcció gòtica, etc. etc. Bueno, i aquí volia acabar simplement amb aquestes imatges que es van presentar en el 11è Congrés d'Història de Barcelona del 2009, on que presenten, diguéssim, l'actualització de les hipòtesis sobre quina seria la muralla de Barcelona en el seu moment de construcció en el Baix Imperi. I bé, això és tot. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per aquesta il·luminació focus damunt de la muralla. És el torn de les preguntes, de les intervencions, de les aportacions del debat. La sala té la paraula. Alguna pregunta? Algú vol prendre la paraula? Així es queda ben enregistrat.
Gràcies. Només volia preguntar...
En tot cas, us agrairem que us presenteu.
Bé, és que no soc ningú.
Sí que ets algú.
Vull dir que no soc tècnica, no sé res d'això. Cristina Bassón, si li serveix. Simplement que m'estranya molt que fessin construccions on quedés aquest sobresortint. No era més complicat de defensar una ciutat en les èpoques... Si s'hi fixa...
Aquest cos edificat de la...
Sí, queda sobresortint. Jo no trobo que sigui massa còmode de defensar.
Bueno, és un punt bastant delicat perquè no... no està gens clar el que és aquest cos i per què es va fortificar precisament, perquè és, aparentment és una anomalia. Això tothom té la sensació aquesta de que això és una anomalia. Sembla ser que no formava part del recinte, i això sembla segur que no formava part del recinte de l'Alt Imperi, i és una construcció del Baix Imperi que el que fa és integrar, i això és una observació relativament recent, unes grans termes marítimes que hi haurien en aquesta part i que quedarien closes per aquesta fortificació. Aquesta fortificació l'arqueologia barcelonina l'ha denominat convencionalment Castellum, però jo crec que és un terme inexacte i a més enganyós. No sabem si era un castell, estem donant una funció, estem predefinint alguna cosa que no sabem què és. És un dels interrogants saber precisament per què aquestes termes, a més, de termes fora muralla, aquí mateix n'hi ha unes altres al peu del pati d'en Llimona i es tiren a terra. Per què aquestes termes es tiren a terra? Per què es tira a terra tota la resta de construccions adossades a la muralla i només aquestes s'integren en aquesta fortalesa que d'alguna manera pensem que, atès que el port marit, aquí tenim el port, això està arran de mar o gairebé arran de mar, sembla que ha de tenir una funció de defensar la ciutat de cara a mar. I per això sembla aquesta funció militar, d'avançada militar, de cara a qui és la porta marítima. Aquesta és la porta més important de la ciutat. Bueno, una de les portes més importants, perquè és clar, és la porta per la qual arribes en vaixell a la ciutat. Vull dir que sembla que la funció d'això sigui defensar l'accés marítim a la ciutat i que s'aprofita d'unes construccions preexistents de molta entitat que d'alguna manera ajuden en aquesta funció defensiva. Però tot això es mou en un temps, en un camp d'hipòtesis molt relliscoses i poc fonamentades, i segurament a la sala hi ha qui en sàpiga molt més que jo.
Gràcies.
Ja que som en aquesta part de la muralla, jo volia fer una pregunta. Anem a veure. Tradicionalment en aquesta porta se li diu la porta de Regomí. Però en quin moment el nom de Regomí se li dona en aquesta porta? Ho dic perquè, clar, hi ha una sèrie de conceptes, una sèrie de dates que no casen. I si aquest Regomí té res a veure amb el rec d'en Mir, no quadren quant a dates en el moment en què es construeix el rec Comtal. El rec Comtal, a més a més, no passa per aquí, vull dir que queda molt lluny, a no ser que algun ramal anés a parar aquí, no?
No hi ha cap constància que hi hagi cap relació amb el rec del comte Mir. El que sí que és cert que la porta es diu de jo ara no, jo diria que des de molt finals del segle X, molt principi del segle XI, o sigui, des del moment en què hi ha documentació escrita sobre la ciutat i una documentació escrita que és prou precisa per ubicar topogràficament les coses, aquesta porta es diu de Regomir. Això no, no hi ha cap mena de dubte. Per què es diu de Regomir? No ho sé. Té alguna cosa a veure amb el comte Mir? Amb el ric segur que no, perquè és el que has comentat. El ric té un altre recorregut i en cap cas... de tota
probablement
manera...
és posterior, a més a més. El ric comtal segurament
sí,
és posterior
sí, sí.
En construcció al moment
sí,
en què
però,
es dona nom aquest portal.
Sí, però aviam, com que la muralla és indubtable que és objecte de diferents transformacions, poc sé que en època del comte Mir hi hagi alguna transformació i aquest nom faci al·lusió a la intervenció del comte Mir en alguna... De tota manera, la torre no és comtal i la torre, jo ara no me'n recordo aquesta torre, o sigui, aquesta porta és un castell i jo diria que és també dels vescomtes, ara no ho recordo exactament, perquè cada una de les portes és nomenada castell, perquè les portes es transformen en castells. O sigui, Barcelona té quatre castells, el castell que se'n diu Bisbal, el castell Vescomtal, el castell Nou i aquesta torre que no me'n recordo com es diu, però és també castell i actua com a castell, vull dir, és un castell termenat, a més té terme castral, vull dir que no, són... Ara, el terme aquest de Regomir ha donat molta literatura, des del segle XIX, que això hi ha especulació, però jo almenys no conec cap, a mi no he llegit ni conec cap argumentació que m'hagi semblat concloent en aquest sentit.
Hi ha alguna possibilitat que alguna canalització vingués des de l'entrada dels aqüeductes fins aquí per alimentar d'aigua les termes, per exemple, i aquesta canalització...
Les termes, evidentment, necessitaven una alimentació d'aigua. L'entrada de l'aqüeducte és per aquí dalt, segons els estudis més recents, per aquesta zona d'aquí se situaria, no, em sembla, per aquí al voltant del temple se situen els castèlums d'aigua i a partir d'aquí es distribueix l'aigua per gravetat, perquè els romans bueno, l'han de distribuir per gravetat perquè quan els hi cau a terra no la saben tornar a enfilar i llavors doncs, baixa, potser sí, jo no ho conec ni tinc cap mena de coneixement en aquest sentit. El que sí que puc dir és que en la documentació medieval, que una mica en tinc una certa noció, aquí no hi ha cap constància de cap canalització d'aigua. Això sí, en època medieval, el medieval vol dir del 10 en endavant, que és quan hi ha documents.
Gràcies.
Hola, bona tarda. Hola, jo volia preguntar una cosa, el tema de que hi havia una primera muralla quan es va fundar la ciutat i després es va reforçar en moment del Baix Imperi, tenim algun sector per Barcelona on se pugui veure clarament la muralla, la primera muralla de la ciutat, ja sigui perquè hi veiem una diferenciació de com se construïa en un primer moment i després en un segon moment, la meva pregunta.
I que es pot veure en molts sectors, ara deixa'm pensar una mica, però aviam... la pots veure per la cara interna, la pots veure aquí sota el subsol de la casa Padellàs. Tot el tros que veuràs de muralla, el pany de muralla interior, a sota Santa Àgata i al sota de la casa del Padellàs, la cara interna és la cara interna de la muralla alta imperial. A sota de la casa l'Ardiaca també. En el pla de la Seu, jo diria, si et situes mirant la catedral, i això l'Oriol Granados que és aquí jo crec que et podrà precisar més, diria que el pla de la Seu, si et situes de cara a la catedral, a mà dreta, hi ha la torre que forma part de casa l'Ardiaca i en la secció que queda la muralla tallada, allà es poden veure les dues fàbriques, una adossada a l'altra. I també es poden veure les dues fàbriques, una adossada a l'altra, deixa'm pensar, no sé, ara...
Perquè es construïa diferent en un primer moment que després durant el Baix Imperi, que permeti diferenciar-ho.
Efectivament és diferent la construcció, almenys la cara interna, i em sembla que és feta amb un petit aparell, amb un carreuó molt, molt reduït,
sí.
Mentre que la cara externa és la que veus de grans carreus, blocs reaprofitats, a més, és el parament arquitectònicament és molt diferent. La primera són 2 metres de gruix, la segona són 2 metres més, i per sobre mateix, quan vam excavar aquí la capella de Sant Àgata, per sobre, quan neteges la superfície, veus les dues obres, una al costat de l'altra. Ja has vist els dibuixos que fan sense reconèixer o sense adonar-se'n aquí mateix, com les dues obres estan clarament visibles, i en aquesta secció veus aquí la construcció del Baix Imperi amb els brocs grans, la construcció a l'Imperial a l'interior, amb el petit carraó, i que li correspondria també la cara interior de petit carraó. Els massissos a l'interior són amb formigó de calç i pedra i pedruscall, i això és igual. El que passa que en la del Baix Imperi diria que el material de reompliment és de blocs de majors dimensions.
D'acord, perquè jo a les dues bandes de la casa Ardiaca, tant a la que és a la muralla exterior que es veu des de la plaça Nova com hi ha dins a l'edifici, es veuen carreus de gran format, podríem dir, també en forats, que m'imagino que hi havien hagut les cases que es feien en època medieval.
Si no recordo malament, a casa l'Ardiaca també hi ha un buidatge interior de la part alta imperial, perquè això és un altre fenomen que, bueno, ara, en l'època de l'alta edat mitjana, la muralla per dintre és buidada per adossar-hi cases, i fan com, la buiden com si fos una roca, i la colonitzen amb petites construccions. I això, a casa l'Ardiaca, part de la muralla de l'alt imperi està buidada. Si no recordo malament, després, en el moment en què la casa deixa d'estar en mans dels canonges i la compra un milionari que es deia Altimira per fer-hi una residència més o menys senyorial, doncs a més la van buidar a barrinades per fer més espai.
Gràcies.
Vull dir que ha estat molt, molt tocada. Sí.
Gràcies. Hola, bona tarda. Margarita Costa, i sóc arquitecta. Jo, aprofitant ara el comentari que ha fet la senyora abans, la noia, i el meu company aquí al costat, jo voldria tornar a fer-te una pregunta, i te la faig avui perquè sempre ho he pensat, i mira, te la faig avui perquè la puguis refutar de cop, o potser que sigui una possibilitat, no? Jo sempre que havia pensat en el castellum, o això que en diem el castellum, aquesta protuberància, jo recordo que en els anys 2000 i pico, no recordo, quan es va excavar Regumí número 6 a sota d'aquelles termes, jo recordo una exposició que va fer l'Hernández Gasch, i ell va dir, diu, home, podria ser, va dir primer, diu, podria ser, i si està aquí o així que em corregeixi, no? Diu, home, diu, es podria pensar que aquestes estructures de fonament que eren tan potents haguessin pogut servir per un dipòsit d'aigua, dels que anomenaven castellum. Però el mateix Hernández Gasch ens deia en aquella exposició, si no recordo malament, deia, però tal vegada el lloc on està col·locat aquest dipòsit no seria lògic que estigués a la banda més baixa de ciutat. I això a mi em va fer pensar quan em vaig començar a pensar i a treballar en aquest sector, no?, per motius meus. I vaig pensar, home, tal vegada la segona muralla feia aquest gesto no pas per poder defensar cap a fora, sinó defensar algú que teníem a dintre. I jo pensava, podria ser la possibilitat d'un dipòsit d'aigua, però no un castellum per la ciutat, sinó per alimentar els barcos. És a dir, Barcelona, entre Empúries i Tàrrega, és el punt mig, i jo he pensat, quin gest ho faries tu? Què protegiries que fos tan valuós per fer un gest així? No? I, home, podria ser un gran palau, evidentment, d'algun noble o així, però jo vaig pensar, i si veritablement tinguéssim un dipòsit per alimentar l'aigua dels barcos? I això m'ha quedat sempre en el pensament, i no ho sé si, evidentment, algú aquí ja m'ho pot refutar de cop, no?
Aviam, hi ha dues o tres coses que sí que crec que puc comentar. Una és l'efecte nociu de dir-ne castellum, d'una cosa que no sabem que és un castellum, que et fa fins i tot pensar en un castell d'aigua, quan això, de fet, no té res a veure amb un castell d'aigua. I que quan es deia castellum es pensa en una estructura com una petita ciutadella, com, diguéssim, en el sentit d'una fortalesa que domina la ciutat. Això per una banda. O sigui, jo crec que aquest terme de castellum és molt relliscós i mal aprofitat. Jo no crec que sigui un punt per donar aigua als vaixells, perquè els punts d'aiguada de vaixells es fa servir sempre aigua viva, i per fer aiguada els vaixells tenen molts llocs a la costa i molts llocs, a més, protegits. Fins i tot, ara no, quan malaltia turca que ataca la costa nostra profundament al segle XVI, ells tenen punts d'aiguada que poden venir al Garraf, al mig del Garraf van a fer aiguada les galeres turques, o la fan al Maresme, saben on han de fer aiguada, on hi ha fons a peu de platja per poder agafar aigua. Això, aleshores necessitar un dipòsit per tenir aigua de dipòsit, diguéssim, jo crec que no és necessari. Per altra banda, sí que hi ha un altre aspecte interessant del que apuntes, és el fet de que la fortificació serveixi per defensar o per dominar la ciutat. Jo, el plantejament de que la muralla de Barcelona no només és una fortificació de la ciutat, sinó que també està feta pensant en dominar pròpiament la ciutat, o sigui, les obres de les muralles no només defensen a l'exterior, també serveixen, qui domina la muralla domina l'interior de la ciutat. I en les xerrades de fa 15 dies es va plantejar una sèrie d'aspectes que té la muralla que l'aïllaven de l'interior de la ciutat. O sigui que la funció de dominació és el cas de la Ciutadella de Barcelona que fa el Felip V, no ens la fa per defensar-nos de res, ens la fa per ofendre'ns. En el sentit, clar, vull dir, és una fortalesa que està pensada per dominar la ciutat. Ara imaginem que no sabem res de la història de Catalunya i s'escava Barcelona i es troba la ciutat, ha desaparegut, i trobes la Ciutadella i diuen, mira la ciutat de Barcelona, que potent, es va dotar d'una gran ciutadella per autodefensar-se. No. La fortalesa va destruir. Pensem una mica en la lògica de la implantació de la ciutadella, que representa la destrucció de tot un barri, l'expropiació, la marxa de la població. La muralla de Barcelona, baix imperi, quan es construeix vol dir la destrucció de cases, una imposició fiscal brutal. És probable que hi hagués, s'obligués a la població a participar en la construcció. I la muralla de Barcelona pot haver estat un element de dominació sobre la ciutat importantíssima. No és tan clar que sigui un element únic. La interpretació unívoca com un producte de la potència barcelonina i de la seva expansió, jo crec que no està ni molt menys establerta d'una forma definitiva. Hi ha altres maneres de pensar en el procés històric de construcció d'aquesta muralla.
Bona tarda, jo em dic Enric, sóc un vell llicenciat en història, no puc fer cap altra aportació, i el que em sorprèn una mica i m'agradaria que ens expliquessis és quin sentit té aquest eixamplament dels angles que presenta la muralla baix imperial. Gràcies.
Les dues muralles, les de l'imperi també el té, l'eixamplament, no hi ha variació en aquesta qüestió. L'eixamplament és una adaptació a la topografia del turó de la... s'explica sempre com una adaptació al fet de que topogràficament això és un turó, el turó Montstaber, i el que fa la cinta morada és d'alguna manera tancar d'acord amb les corbes de nivell, segueix les corbes de nivell d'aquesta elevació, i per això té aquesta formalització. Per altra banda, tampoc és cert que totes les implantacions romanes tinguin aquesta planta quadrada, vull dir que l'adaptació topogràfica sempre hi és present, excepte en casos, més aviat l'excepcionalitat seria una planta tan geomètricament perfecta.
Gràcies.
Hola, bona tarda. Dues petites aportacions. Soc Lola Ángeles, historiadora i educadora del museu. La meva professió em fa fer-te aquesta pregunta perquè ens hem passat un grapat d'anys defensant l'existència de dues muralles, la fundacional del segle I, una altra que es refortifica al segle IV. M'interessa moltíssim la revisió historiogràfica, la fem constantment al museu, i m'agradaria saber com defenso la hipòtesi que estàs plantejant aquí de com podem defensar des de Sales, no?, aquesta nova interpretació. Posem en dubte l'existència d'aquesta refortificació al segle IV, defensem la del segle III, diem d'una revisió perquè posem en dubte la del segle III, la del IV, i defensem la del segle III. I un petit comentari i aportació a les preguntes dels assistents aquí. Respecte a les restes de muralla fundacional, hi ha un petit tram, però molt significatiu, el Pati Llimona, perdona. La factura de la muralla del segle I és una factura molt significativa, opus quartum, carros molt petitets. La del segle IV són opus quadratum, molt visible, ho podràs identificar molt fàcilment. Respecte al comentari que ens feia el senyor, no recordo el nom, de l'abastament d'aigua, en la darrera exposició sobre l'abastament d'aigua a la ciutat va sortir una hipòtesi molt interessant que podeu llegir al Quaris en l'abastament d'aigua, recollit en aquests estudis, sobre l'existència barquina de dos castellums a Quae, un, com ja comentava el doctor, situat en el context del fòrum, proper al temple, i una altra, hipotèticament, una altra zona elevada del Mont Tàber, situat en l'actual plaça Just i Pastor, que probablement abastaria a una casa molt important que tenia Balnea, panys privats. No sé si t'aporta alguna cosa, però sí que hi havia un abastament d'aigua, segons aquesta hipòtesi, propera o relativament propera a aquesta porta. En tot cas, el rec comtal, per les informacions que hem tingut i hem anat treballant aquí, no passava ni de bon tros per aquí. Té un trajecte superdefinit que es pot veure en l'entramat urbà actual.
Aviam, jo no dic que no sigui del segle III o que no sigui del segle IV. El que està clar és que revisant la historiografia i analitzant les hipòtesis de com estan formulades, la cronologia de la muralla del Baix Imperi no està establerta i en cap cas cap de les hipòtesis formulades té uns fonaments prou sòlids com per donar-la per definitiva. El que estem veient és que la cronologia de la muralla del Baix Imperi segueix sent un interrogant i que les hipòtesis que fins ara han dominat aquests últims anys que la portaven molt cap al segle V, ja quart gairebé entrant al V i situat amb tota la tota la convulsió d'aquest moment i l'arribada de Magens, etc. Perquè en Barcelona, el primer moment en què Barcelona sembla que tingui ja una certa capitalitat, o almenys si és ocupada per un dels dits usurpadors, són unes hipòtesis que són hipòtesis, però igual que la datació del segle III, vull dir que ens seguim movent amb una ambigüitat absoluta i aquest és, jo diria que és el que s'ha d'explicar, vull dir que no en sabem prou, que no ho sabem. I explicar que no ho sabem és un tema obert arqueològicament, historiogràficament, les hipòtesis formulades són aquestes i en aquests moments tampoc hi ha una línia de recerca ni res que sembla que ens pugui aportar dades de curt termini que aclareixin aquesta qüestió d'una forma definitiva. I això que deia, sí, hi ha aquest article Aquaris i també en el catàleg, el llibre que s'ha editat a motiu de l'exposició de l'aigua, hi ha un article sobre això i uns altres articles sobre el tema del rec comtal que em sembla que et poden interessar.
Aportació més? Alguna pregunta o altra qüestió?
Tornant a la porta del Regomir, ja es veuen dues torres, una a cada banda de la porta, i una tercera que sembla que estigui plantada al davant, que sembla que faci nosa.
Sí.
No sé si està feta per dificultar el pas d'una persona, els que vinguin amb males intencions o...
Sí, això és bastant complicat i ara no t'ho sabria explicar bé perquè també és un tema que s'ha treballat últimament i no el conec a fons. Aquesta torre sí que està precisament per dificultar, o sigui, les torres de la porta de l'Alt Imperi suposo que serien aquestes dues, sinó les dues portes, no, bessones, i en el moment en què aquest recinte, perquè les portes estarien defensades per torres a l'Alt Imperi, en el moment en què en el Baix Imperi s'afegeix el castell aquest maleït, doncs si col·loca una torre semicircular en perpendicular, diguéssim, que fa dificultar l'accés a la porta vella. Sí, sí, però suposo que afegeix complexitat i dificultat al que es volia, que el possible accés a la porta, però sí que escanya el pas notablement. Sí, sí. L'enderroc d'aquesta torre serà el que posarà al descobert unes arcades en el 1862, que són els que molt, durant molt temps s'han entès erròniament com a porta de Regomí, i que de fet és les arcades d'un pòrtic que corria paral·lel al camí a l'accés principal a Barcelona i que seguia, o sigui, que limitava les termes. O sigui, aquest tros de muralla el construeixen aprofitant un pòrtic precedent. No és una construcció d'ex novo. No t'hi puc contestar més precisió perquè no ho conec prou a fons. Jo em dedico més a llegir que a escriure els d'abans. No tant el que fan ara.
Gràcies. Hola, em dic Alexandra. Volia saber el pany de paret de la muralla interior de la casa de la Diaca, els forats aquests que hi ha, l'origen aquest de què respon?
El buidatge?
No, són uns forats repetits al llarg de tot el pany de paret interior de la casa de l'Ardiaca, de la muralla.
Vull contestar perquè no tinc present aquest aspecte i no. Pot ser uns caps de viga, si aviam. Hi ha uns forats que també hi són al pati Llimona. Quan es produeix aquests buidatges a la muralla per adossar-hi cases en època del medieval, aleshores s'hi empotren les vigues de les que han de cobrir, per cobrir l'edifici, i llavors sí que hi ha tota una sèrie de caps de viga. Jo ara, aquests forats que se'n diuen caps de viga, en el pati Llimona, a baix, i són perfectament perceptibles. Jo ara a casa de la Riaca potser és això que m'estàs dient i jo no.
No
estan en horitzontal.
No,
ja ho sento, però no conec en precís aquest detall.
Em sembla, pot dir on són els que trobes pujant l'escaleta, on hi ha l'escaleta al davant, et refereixes a aquells? Sí, sí, quan hi ha l'escala davant. Són l'entrada, si són aquests, de l'Especum, l'empronta de l'Especum de l'aqueducte. Ah, d'acord.
Clar, doncs, que la muralla segueix
plantejant
interrogants a molts nivells, a nivell científic, arqueològic, acadèmic o simplement de curiositat ciutadana, i per tant doncs, esperem que, i vist l'interès que representa, doncs esperem anar a poder fer successives aportacions sobre aquest tema. Agraïm molt la d'avui de l'Eduard Riu Barrera, agraïm molt el vostre interès respecte d'això i esperem doncs retrobar-vos aviat en les noves sessions del Centre de Recerca i Debat del MUBA. Moltes gràcies, bona nit a tothom.